Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. La Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia. Els fets, però, varen succeir fa una setmana, diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre varen entrar a un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants i varen enviar fotografies obscenes. El claustre diu ara que la situació ve d'enrere i ahir es va vestir de negre com a acte de protesta. També el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha mostrat el seu rebuig als fets.
Hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educativa fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hi hem de fer i si s'ha d'obrir expedient disciplinari s'obriran expedient disciplinaris.
La direcció del centre ja ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i amb els pares. Tot d'una ho explicam en aquest dimarts, dia 31 de març. Un dimarts en què tindrà lloc la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca i el president de la institució, Llorenç Galmés, va anunciar que cediran un sòl a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Són uns terrenys pròxims al velòdrom i que estan valorats en 4,6 milions d'euros.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política.
El debat es reprèn avui a les 10 amb la intervenció dels grups polítics amb representació al ple.
Mentre Santa Eivissa, el Consell també ha avançat que han encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa.
L'anunci l'ha fet el president de la institució, Vicent Marí, durant la mesa de l'intrusisme amb agents socials. Marí també ha avançat que complementarà les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra anunciades pel govern i l'estat espanyol.
I davant d'aquest escenari, la CAEP ha confirmat que l'economia de les Balears va començar a desaccelerar el 2025.
Tot i això, segons la patronal, l'economia va créixer un 3,3% el 2025. Això és un 0,4% manco que l'any anterior. Per illes, Mallorca va liderar el creixement econòmic.
I el govern ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys per salvar el sector de la patata.
Els pagesos s'hi podran adherir de manera voluntària i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu és combatre la plaga de nematodes que causa pèrdues greus de rendibilitat.
En parlarem a les 8:30 amb el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández, just avui, que també la central lletera a Gama deixa d'envasar llet. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui retrobar-se amb la victòria contra el Barça. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una nova jornada de la primera divisió de futbol Sala Somos i ho farà contra el Barça, segon classificat. El Palma no arriba en el millor moment possible. Això sí, si avui guanya, sumarà 3 punts, que el situarà en tercer a la classificació. I en futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Real Madrid de dissabte a Son Moix i ho fa amb la intenció de donar la sorpresa i sortir de les posicions de descens. L'equip s'exercita a Son Bibiloni i ho fa encara sense els internacionals. Avui, Veda Muriches jugarà amb la selecció de Kosovo la seva participació en el pròxim Mundial contra Turquia.
I el temps torna a ser notícia avui a Menorca i bona part de Mallorca comença en el dia amb avís taronja per fenòmens costaners i per vent. Marc Aldentai, bon dia. Continua, per tant, el temporal marítim a les illes.
Bon dia, així es continua aquest temporal marítim. Un dia més, avui fins i tot reforça, sobretot respecte a la situació que vàrem tenir i aquest vespre que va minvar de manera lleugera i transitòria, però ja ho dèiem, vent de component nord i bufarem molta de força, sobretot a Menorca i també que afectarà punts del nord i est de Mallorca. Amb aquest vent també s'activa la vista taronja per mala mà cap en el nord de l'arxipèlag. Atenció, aquestes onades de 6-7 metres però amb onades màximes que poden tornar a superar els 10 metres d'altura cap en el nord de Menorca. Per tant, temporal de primera categoria en aquest indret. Hores d'ara ja es tornen a superar els 5 metres a la boia de Mó i el vent arriba ja als 80 quilòmetres a punts de Menorca. Per altra banda, jornada avui marcada per l'augment de núvols. Hores d'ara ja tenim el cel tapat a punts del nord del territori. En canvi, tindrem moltes estones de sol cap a Eivissa i Formentera Hi pot haver qualque clariana, punts de Mallorca i Menorca, però ja ho deim, que en general els Nígols avui també seran els protagonistes. De balla lleugerament el termòmetre cap en el nord de l'arxipèlag, amb màximes de 14 a 16 graus. Ara mateix, si heu de sortir, temperatura de 13 graus a Mahó i Es Mercadal, de 12 a Palma, 7 graus a Petra, 9 a Vissavila, 8 a Sant Antoni o 10 a Sant Francesc Formentera.
I són temperatures d'aquesta hora, són ara les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i en Cel López. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació ha iniciat una investigació de l'atac homòfob a un professor de l'IES Baltasar Porcel d'Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia. Els fets varen passar diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre varen entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants i varen enviar fotografies obscenes. El claustre assegura que no és un fet aïllat i que la situació ve d'enrere. Tant els mateixos professionals com l'administració s'han mostrat preocupats per la normalització de les faltes de respecte als docents.
Els professors van descobrir els fets dos dies després de produir-se i la direcció ja ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i els pares. El claustre es va vestir de negre per mostrar el seu rebuig. També el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha condemnat els fets.
No estan clars si són alumnes pròpiament de l'institut o no. Sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educació fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hagin de fer i si s'ha d'obrir expedient disciplinari s'obriran expedient disciplinaris.
Diu que la conselleria empara mestres i professors davant d'aquest tipus d'episodis a través de l'Institut Convivèxit per a la convivència i l'èxit escolar i de prevenció de riscos laborals.
I per això el Departament de Convivèxit i la pròpia Conselleria d'Educació ha posat en marxa un pla 360 docent, de benestar docent, que han de presentar pròximament mesures contundents, sobretot de reconeixement de la figura del docent, que crec que de cada vegada és més necessari.
El grup de companys de l'afectat han mostrat a través de les xarxes socials el rebuig i l'indignació. Parlen d'un cas amb un caràcter clarament homòfob i asseguren que no és un cas aïllat, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega des de fa temps. Diuen que s'ha normalitzat la falta de respecte al docent.
També els sindicats educatius ho veuen de manera similar. L'Este i alerta que el discurs de l'extrema dreta alimenta l'odi. Vicenç García, membre del sindicat, reclama una resposta clara.
L'administració prengui mesures, perquè això se podien considerar fets puntuals, però el cert és que cada vegada se donen amb més freqüència. Un centre docent ha de ser un espai protegit, ha de ser un espai segur, tant pels professorats com pels alumnat.
També de l'educació, la Universitat de les Illes estrenarà dues titulacions noves al curs vinent, el grau de Ciències de la Mà i un doble grau de Matemàtiques i de Física.
El grau de Ciències de la Mà, amb 35 places, formarà professionals per estudiar i gestionar el medi marí amb una visió multidisciplinària i pràctica. Els estudis tindran una durada de 4 anys i un cost total de més de 5,5 milions d'euros fins al 2030, segons ha explicat el rector de la UIB, Jaume Carot.
La primera universitat del sistema universitari espanyol en oceanografia. Era una qüestió d'oportunitat. De fet, ja tardàvem.
D'altra banda, s'estrena el doble grau en Matemàtiques i Física en 10 places i 5 anys de durada, orientat a perfils científics d'alt nivell. Aquest programa costarà prop de 476.000 euros fins al 2031. A més, a partir del curs 2027-2028 s'incorporen els graus en Arquitectura i Enginyeria Mecànica amb menció nàutica. També es treballa en un grau STEM per a la formació de professors en Ciències, Tecnologia i Matemàtiques i en el doble grau de Llengua Catalana i Anglesa.
I avui a les 10 comença la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca, un debat que ahir ens va deixar un anunci. La institució cedirà un sol a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma. Ho va assegurar el president del Consell, Llorenç Galmés, que també va avançar una rebaixa del sostre de places turístiques.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al Velòdrom de Palma i que estan valorats en 4,6 milions d'euros. Galmés calcula que s'hi poden construir 323 habitatges de protecció pública, 35 dels quals seran cedits al Consell per a usos socials.
La major promoció d'habitatge pública feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política. Ara sí que el Consell de Mallorca, amb un exercici de responsabilitat i també de compromís, cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
Com a contrapartida, s'habilitarà un espai de 400 metres quadrats com a centre cultural d'assaig per artistes. A més, en virtut de l'acord amb el govern, l'executiu cedirà un solar al Consell per construir la futura Casa de la Infància de l'IMAS. Galmés també ha explicat que les obres del tram 1 de la Via de Cintura es podrien dividir en dues fases per agilitzar-ne aquestes tasques i ha anunciat que el cos d'inspectors turístics passarà de 20 a 30 empleats gràcies al fons de l'impost de turisme sostenible.
Avui serà el torn dels grups polítics en representació al ple, però ahir ja varen fer una primera valoració de la intervenció del president. Per la seva banda, PP i Vox treuen pita del pacte de govern i l'oposició critica la manca de propostes concretes.
La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha lamentat que Galmés hagi criticat l'herència rebuda.
Com que no té projecte, necessita reforçar el seu projecte criticant l'etapa anterior. Però bueno, avui el que hem assistit és a un debat de política general que s'ha repetit els anuncis que ja n'ha fet durant la legislatura i que no ha complit.
La portaveu de Més per Mallorca, Catalina Perelló, lamenta que Galmés no hagi donat més detalls de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa.
Per altra banda, també ha passat molt per damunt en la llei de l'aprovació, perdoneu, de la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. Una llei que tots sabem que tenia el consens, que té el consens. Què ha passat? No mos ho ha explicat.
Per part del PI, Toni Sales ha trobat el discurs de Galmés buit de contingut transcendental.
Fa 3 anys que estan embarassats, fa 3 anys que hi són, però que no han nascut cap criatura. No hi ha cap política transformadora, no hi ha cap política de rehabilitació integral de zones saturades.
En canvi, el portaveu de Vox, Toni Gili, ha trobat a faltar elogis cap al seu partit per part del soci de govern.
Por eso nosotros seguimos defendiendo esas políticas valientes que en muchas ocasiones el Partido Popular se queda a las puertas y no acaba de traspasarlas.
En canvi, la portaveu del PP, Núria Riera, sí que ha lloat els anuncis fets en matèria de carreteres.
L'execució de les obres del tram 1, que és aquella execució de tram que passa pel Coll d'en Rabassa i que permetrà descongestionar part important de la Via de Cintura i donar solucions en els veïnats que tenen ara avui en dia la carretera per damunt les seves teulades i les obres de Sant Llorenç.
També l'habitatge ha estat un dels temes principals tractats en la mesa contra l'intrusisme duit a terme al Consell de Vista en representació de tots els agents socials. El president de la institució ha avançat que ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha anunciat que complementarà les ajudes ja anunciades pel govern balear, 160 milions, i les anunciades també per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra.
De col·laborar també en el govern central i en la comunitat autònoma per suplementar aquelles ajudes que es puguen fer tant en el sector primari com en els diferents sectors productius.
Des del sector empresarial reben amb bons ulls aquestes ajudes. Sentim primer el vicepresident de CAEP, José Antonio Rosselló, i després el president de PIMEF, Alfonso Rojo.
Yo creo que vamos en el buen camino.
Bienvenidas todas las ayudas, sirvan para minorar el aumento del coste de la vida de las personas.
Quant a l'habitatge, asseguren que el 95% de l'oferta d'Airbnb en aquests moments és legal i a la resta de plataformes parlen d'un 80%. S'han eliminat 18.000 places turístiques il·legals i algunes comencen a passar al mercat normal. Són Rosselló i Marí.
Se están produciendo trasvases de viviendas hacia el mercado normal.
Vivendes que han set sancionades i per reduir el 80% de la sanció s'han apuntat al programa Lloguer Segur.
Des de sindicats demanen més rapidesa i limitar el preu del lloguer. Sentim els representants de Comissions Obreres i UGT a Eivissa, Pedro Campillo i Consuelo López.
Que se topen los precios de los alquileres porque están disparadísimos.
A los sindicatos nos parece que vamos muy lentos.
Maria ha dit que quan els projectes residencials estratègics al mes de juliol sabran quants pisos es podran obtenir amb aquesta fórmula. A més, el Consell ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a Eivissa.
I l'economia de les Balears va créixer un 3,3% l'any 2025, segons la CAEP. Això és un 0,4 manco que l'any anterior. Unes xifres que, segons la patronal, confirmen la desacceleració de l'economia de les illes.
La presidenta de la CAEP, Carmen Planes, diu que el creixement del PIB es va moderar sobretot els darrers mesos de l'any a causa d'un mes d'octubre més fluix del que s'esperava en el sector turístic.
Esta desaceleració de nostra economia confirma los signos de agotamiento de un patrón de crecimiento basado en el volumen. En este inicio del 2026, el conflicto en Oriente Próximo ha disparado de nuevo la incertidumbre a escala global.
La desaceleració de l'economia, però, no va frenar el mercat laboral.
Baleares cerró 2025 con el mayor número de trabajadores en activo de toda la historia, 523.304 ocupados. Así, la tasa de paro en las islas se redujo al 5,3% de la población activa, casi la mitad de la media nacional.
Per illes, Mallorca va liderar el 2025 el creixement de l'economia amb un 3,3%, seguida d'Eivissa i Formentera amb un 3% i Menorca amb un 2,7%.
I avui el ple del Parlament comença a les 10 i allà l'oposició espera conèixer més detalls de les mesures anticrisi presentades divendres per la presidenta del govern. Vox i Més per Mallorca s'han mostrat fins ara crítics. Lamenten que l'executiu els demani aportacions per arribar a un consens, però que no els doni marge per fer-ho. El PSIP, per part seva, ha dit que donarà suport al decret, tot i que, com Més, critica la manca de contingut social i el Partit Popular defensa la rapidesa i el suport majoritari que aconseguirà.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, i la de Vots, Manuela Canyadas, han criticat que l'executiu hagi anunciat les mesures sense haver-les compartit prèviament amb els grups parlamentaris, malgrat el compromís adquirit.
Vaig assistir amb estupefacció en aquella posada en escena perquè no entenc de què va servir la reunió a la qual se mos va convocar dimecres.
Estamos bastante sorprendidos. Nos están pidiendo un apoyo a un decreto que no hemos leído, que ni siquiera tenemos acceso a un borrador, que supuestamente este borrador se iba a hacer después de aportar todos los grupos parlamentarios nuestras medidas.
Per altra banda, el PSIP considera que les mesures són insuficients. El portaveu Iago Negueruela, tot i donar suport a les iniciatives destinades a empreses, troba a faltar un paquet més ampli de caràcter social.
Hay una agenda económica y una agenda de sectores que creemos que es importante cubrir, que es importante además para intentar frenar derivaciones de precio hacia el consumidor final, pero que también creemos que son necesarios otro tipo de medidas de carácter social.
El PP, en canvi, ha sortit en defensa del decret. Sebastià Sagreras assegura que el govern té el suport necessari per aprovar les ajudes i subratlla que és només un primer paquet.
Un consens, si no de manera unànim, el més gran possible. I que aquelles mesures més susceptibles de crítica o de no aconseguir unanimitat, encara que sí que puguin aconseguir la majoria d'esplenari i, per tant, puguin ser convalidades, podrien anar a un pròxim decret.
En el ple d'avui s'espera que es parli d'aquesta qüestió, però també es votaran dues proposicions no de llei i una del PSIP per recuperar la moratòria de places turístiques fins que no s'aprovin estudis de capacitat de càrrega i una altra del PP en defensa dels autònoms.
I el Ministeri de Transports ha acordat amb el Comitè Nacional del Transport un nou decret llei per donar suport al sector afectat pel context internacional i l'encariment del combustible. Entre les mesures es modifica la fórmula de revisió dels preus del transport, que ara passarà a tenir un pes del 40% sobre el preu del carburant abans d'impostos i les factures hauran de desglossar aquest ajust de manera clara.
El decret també consolida aclariments previs, no s'inclouran bonificacions ni ajudes temporals al càlcul del preu, les bonificacions existents s'aplicaran a hidrobiodiesel i biodiesel i es preveuen sancions per a qui incompleixi la norma. L'objectiu és aportar més estabilitat al sector del transport per carretera davant l'augment dels carburants.
També hi ha preocupació en el sector primari d'Eivissa davant les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, com la pujada de preus dels productes locals, un costos que han explicat es poden arribar a duplicar a causa de la insularitat. Ana Fernández.
Després de Setmana Santa, quan els consumidors començaran a notar la pujada de preus en els productes a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. És el que ha explicat en Joan Marí, director insular de Medi Rural i Marí, que ha dit que els costos dels productes derivats del petroli, com els plàstics, els fertilitzants i els transports, ja fa setmanes que s'estan incrementant.
Qualsevol problema, qualsevol crisi, se veu agravada pel tema d'insularitat. Penseu que aquí tot ve en transport marítim i al final els sobrecostos que tenim es veuen agravats per dues circumstàncies, per la matèria en si, però per l'altra banda per transport marítim. Vol dir que al final els increments sempre es dupliquen en el cas de les illes.
Des del sector primari han lamentat que en els darrers anys no deixen d'enllaçar crisis i que enguany, que no tenen problemes d'aigua, hauran de fer front a les conseqüències derivades dels conflictes internacionals. S'escolta amb el president de la cooperativa de Sant Antoni, Antoni Tur.
Ens ha frenat un poc el ritme de feina en alguns moments, en desembre, en gener. Algú pues, no ha parat de ploure i no ha pogut sembrar quan tocava, però de cara a estiu són tot beneficis. És a dir, hem tingut molta sort que fessin unes pluges excepcionals.
Un estiu que començarà amb una pujada de preus als mercats.
I la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña Bernal, assegura que el sector agrari afronta un moment d'especial complexitat per l'encariment dels carburants. Ho ha assegurat durant una visita a Eivissa, en què ha destacat el paquet d'ajudes aprovades pel govern de l'Estat per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran i ha aplaudit que el govern aquí a les illes també aprovi les seves.
Ahora mismo, con el mercado que hay, fuera de unas cooperativas hace mucho frío. Un agricultor solo no va a ningún lado. Entonces, está claro que el trabajo está a nivel cooperativo y aquí se está haciendo y están intentando además seguir esa unión para crear cada vez una cooperativa mayor para poder dar esa respuesta a los productores locales, ¿no?
I parlant encara del sector primari, per assegurar el futur d'aquest sector de la patata, la Conselleria d'Agricultura ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys. Els pagesos s'hi podran adherir de manera voluntària i tindran ajuts econòmics. L'objectiu és combatre la plaga de nematodes que causa pèrdues greus de rendibilitat.
Els productors de patata hauran de sembrar un cultiu trampa per combatre la plaga del nematode que ha infestat la terra i perjudica la collita. Per lluitar contra aquesta situació, el pla del govern preveu que durant 4 anys i en funció del grau d'infestació, els pagesos hauran d'aplicar sistemes de solarització natural i substituir-ho amb cereals o lleguminoses i amb el cultiu trampa. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura.
A raíz de esta planta exuda una sustancia que hace que la globodera piense que esa planta es patata. Y entonces eclosiona los huevos, se instala en las raíces de esta planta.
L'executiu ha presentat el pla a la mesa sectorial de la patata. S'hi destina una partida de 7 milions d'euros, de manera que el pagès rebrà un ajut de 2.700 euros anuals per hectàrea. Joan Simonet, el conseller d'Agricultura.
D'aquesta manera, pensam que podrà tenir una viabilitat, els sòls se podran sanejar i se podrà tenir un sistema de producció molt més sostenible i també d'un valor més alt pel preu de la patata que se pugui treure més en banda.
La previsió és que s'hi puguin acollir 900 hectàrees de cultiu. Segons el mostreig que ha elaborat la conselleria, el 85% de les terres on es cultiva patata presenten nivells mitjans i alts d'infestació per nematodes que en fan inviable la producció.
Hem arribat a les 7:23.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I aquest dilluns s'han registrat una trentena de retards a l'aeroport de Palma en el primer dia de vaga dels treballadors de terra. El d'Eivissa, l'aeroport d'Eivissa, no hi ha hagut, però, cap incidència, però els sindicats denuncien uns serveis mínims abusius. L'aturada indefinida es durà a terme els dilluns, dimecres, també els divendres. La plantilla de Ground Force reclama el compliment dels compromisos salarials del conveni vigent.
Unes afectacions que confirmen els passatgers en uns dies de molt de trànsit als aeroports per les vacances de Setmana Santa.
Sí, sí, mi vuelo se ha sufrido un retraso y van cambiándonos también de puerta de embarque y la verdad es que ha sido más o menos unas 2 horas y pico así.
Ha estat como 1 hora y 15 de retras.
Sí, jo estava venint d'una hora i mitja de retras des de València, o sigui que...
I ha estat larguíssim, ha estat 20 minuts de retras, després 30, ens van dint, hi ha molta gent de huelga i així que ha estat impossible vindre aquí.
El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, denuncia que l'empresa no compleix amb els salaris dels treballadors.
Estamos esperando eso, es decir, nosotros imaginamos que la empresa se pondrá en contacto con nosotros, ellos creían que no tendría seguimiento, pero la verdad que la gente cuando no cobra lo que le toca y tiene firmado y pactado en un convenio, reclama su salario. Es decir, no estamos en una negociación ni en un enfado entre empresa y sindicatos, estamos en una solicitud que nos paguen lo que nos deben.
A Palma s'han fixat serveis mínims del 70%, mentre que a Eivissa la incidència de la vaga ha estat pràcticament nul·la. Segons els treballadors, el Ministeri de Transports ha inclòs tots els vols dins les franges d'aturada com a serveis protegits i els serveis mínims arriben a gairebé al 100%. El delegat de Comissions Obreres a Ground Force, Vicente Ribas, denuncia que això vulnera el dret a vaga i assegura que estudien dur el cas a Inspecció de Treball.
Aquí en Eivissa está trabajando casi el 100% de la plantilla. Consideramos que la empresa está bloqueando el derecho a huelga de los trabajadores. Si vemos que esto sigue así, habrá que mirar de denunciar la inspección.
La vaga és d'àmbit estatal indefinida i amb diverses franges horàries amb aturades de les 5 a les 7 del matí, d'11 a 5 de l'hora baixa i de 10 del vespre fins a la mitjanit.
I encara parlant del sector aeri, Iberia i els sindicats han acordat un expedient de regulació d'ocupació voluntari per gairebé 1 miler de treballadors. Es preveuen prejubilacions a partir dels 61 anys en el cas del personal de terra, 60 en els pilots i 58 per a la tripulació de cabina.
Els treballadors que decideixin deixar la companyia ho faran amb un 80% del salari brut en el cas, això sí, de les prejubilacions i de 35 dies per any treballat per als menors de 60 anys en les baixes incentivades. Les sortides es produiran de manera progressiva entre el 1 de maig del 2026 i el 31 de desembre del 2028 en funció de les necessitats organitzatives i productives de la companyia.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I 3 persones han estat detengudes per falsedat documental i s'han identificat 64 treballadors en situació irregular durant una inspecció que ha fet la Policia Nacional a les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
L'operació sorpresa s'ha fet aquesta passada setmana i ha permès identificar 384 treballadors de 42 empreses. Segons una primera valoració de la Inspecció de Treball, aquestes empreses implicades podrien enfrontar-se a multes superiors als 640.000 euros per fer servir treballadors en situació irregular.
I la Policia Nacional també ha detengut 5 menors per agredir-ne un altre i causar-li diferents lesions i ferides, entre aquestes un traumatisme cranioencefàlic, un edema ocular i lesions cervicals. Va haver de ser ingressat uns dies.
Va ser el mes de gener passat quan, segons va explicar la víctima, es va trobar al carrer General Riera de Palma amb un grup d'adolescents i, sense cap motiu, un d'ells el va tombar d'un cop de puny. Quan ja era a terra, s'hi varen afegir els altres, que també li pegaren potades al cap i a la resta del cos. Per tot plegat, va patir greus lesions i va ser traslladat a un hospital on va romandre diversos dies ingressat. Els agents varen posar en funcionament un dispositiu per localitzar-los i ara han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de lesions i com que són menors d'edat han estat posats a la disposició de la Fiscalia de Menors.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home resident a una caravana per causar danys a una 20ena de vehicles al mirador d'Esvedrà de Sant Josep a Eivissa.
Un home de 54 anys que presumptament va punxar les rodes de 14 cotxes el dissabte passat que estaven estacionats a les proximitats del mirador. Gent de la Guàrdia Civil varen anar fins al lloc i varen comprovar els danys, varen iniciar la recerca de l'autor. A darrera hora, de la mateixa hora baixa, varen aconseguir localitzar-lo molt a prop de la zona d'aquestes caravanes, una zona propera al lloc dels fets.
I són ara les 7 i 28 minuts. Fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, avui pendents de l'educació.
Sobretot a Mallorca, perquè Diari de Mallorca explica que a la seva portada que els docents demanen més protecció després d'aquest atac homòfob a Andratx. La fotografia és per la passarel·la nova del Club Demà, que ja està acabada. Última hora, en canvi, prefereix posar la tradicional foto del concert de Pasqua de Projecte Homo. El titular, també d'educació, diu en aquest cas simplement que el professor va ser víctima d'un atac homòfob. Destaca també aquesta d'atac al Mallorca Diario, ja parlant dels digitals, a la portada diu que la mort de Noelia posa rostre a la mort digna a les Balears i que de mitjana s'han d'esperar 71 dies per rebre l'eutanàsia. OK Baleares, per la seva banda, treu en portada un canvi de sexe d'un agent de la Policia Nacional i ara Balears destaca el que bateja com paradoxa i Vicent, que diu turistes de luxe sense treballadors per atendre'ls. Per tant, a les Pitiuses anem a saber de què parlen. El periòdico es queixa del menjar dels menús de Can Misses, diu que és cosa dels usuaris. En titular, com el Diari d'Eivissa en aquest cas, diu que el Consell comana un estudi per saber quantes cases buides hi ha en aquesta illa i el Menorca tanca denunciant que els amarristes acusen el govern d'enriquir els concessionaris.
I les portades de la premsa estatal avui se centren en la guerra de l'Iran i les seves conseqüències.
Trump i Rosalía com a protagonistes, foto de l'artista a El País, que destaca en lletres que el president americà amenaça l'Iran més fort per forçar-los a fer un pacte. El Mundo, més grossa la foto de Rosalía, i parla que el dels migrants regularitzats diu que seran retornats si volen anar a Europa, i l'ABC diu que Alemanya en vol retornar 800.000 a Síria, el seu país. Sense foto, l'ABC de Rosalía. La Vanguardia la deixa a un costat i en lletres diu que els Estats Units tenen ja 50.000 soldats al Golf Pèrsic per una possible actuació terrestre.
Són ara les 7:30. Repassam els principals titulars. La Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària, Baltasar Porcel Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia.
Els fets, però, van succeir fa una setmana, diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre van entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants i van enviar fotos obscenes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha mostrat el seu rebuig als fets.
Hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educativa fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hagin de fer, i si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
La direcció del centre ja ha identificat els alumnes sospitosos i s'ha reunit amb ells i amb els pares.
I avui es fa la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca. Durant la primera sessió, el president de la institució, Llorenç Galmés, ha anunciat que cediran un sol a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Són uns terrenys pròxims al velòdrom i que estan valorats en 4,6 milions d'euros.
La major promoció d'habitatge pública feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política.
El debat es reprèn avui a les 10 amb la intervenció dels grups polítics.
I mentrestant, a Eivissa, el Consell també ha avançat que ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa.
Un anunci que ha fet el president de la institució, Vicent Marí, durant la mesa de l'intrusisme amb agents socials. Marí també ha avançat que complementarà les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra anunciades pel govern i per l'estat espanyol.
I amb aquest escenari, la CAEP ha confirmat que l'economia de les illes va començar a desaccelerar-se el 2025.
Tot i això, segons la patronal, l'economia va créixer un 3,3% el 2025, que això és un 0,4% manco que l'any anterior. Per illes, Mallorca va liderar el creixement econòmic.
I aquest dilluns s'han registrat una trentena de retards a l'aeroport de Palma en el primer dia de vaga dels treballadors de terra.
Unes afectacions que confirmen els passatgers en una setmana de molt de trànsit als aeroports per les vacances de Setmana Santa.
Sí, sí, mi vuelo sí ha sufrido un retraso y van cambiándonos también de puerta de embarque y la verdad es que ha sido más o menos unas 2 horas y pico así.
Ha estat com una hora i quart de retras.
Sí, jo estava venint d'una hora i mitja de retras des de València, o sigui que...
I ha estat larguíssim, ha estat 20 minuts de retras, després 30, ens van dint, hi ha molta gent de huelga i així que ha estat impossible venir aquí.
A l'aeroport d'Eivissa no hi ha hagut cap incidència, però els sindicats denuncien uns serveis mínims abusius. L'aturada indefinida es durà a terme els dilluns, els dimecres i els divendres. La plantilla de Grandfords reclama el compliment dels compromisos salarials del conveni vigent.
I el govern ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys per salvar el sector de la patata.
Els pagesos s'hi podran adherir de manera voluntària i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu és combatre la plaga dels nematodes que causa pèrdues greus de rendibilitat.
En parlarem a les 8:30 del matí amb el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, just avui que la central lletera Agama deixa d'envasar llet. I el temps també torna a ser notícia. Avui Menorca i bona part de Mallorca comencen la jornada amb avís taronja per fenòmens costaners i per vent. Marc Caldentai, bon dia. Continua, per tant, el temporal marítim a les illes.
Bon dia, sí, continua aquest temporal marítim amb aquests avisos per vent i per mala mà, taronges cap a l'extrem nord de l'arxipèlag. Atenció també en aquest vent, com dèiem, que tornarà a ser fort. Ara mateix ja supera els 80 km per hora a punts de Menorca. Anirà arribant també a Mallorca, sobretot cap en el nord i en el llevant. I aquestes onades que tornaran a ser o tornen a ser importants aniran a més aquestes pròximes hores amb onades màximes que en el nord de Menorca tornaran a superar de manera puntual els 10 metres d'altura. Tot això avui, una bona jornada marcada per l'ambient variable. Ahir varen tenir el cel destapat, avui sí que parlant de més núvols, a hores d'ara fins i tot de cel tapat a punts de Mallorca i també de Menorca. En canvi, més estones de sol cap a Eivissa i Formentera. Aquest sol també arribarà a partir de migdia cap vespre cap a Mallorca i Menorca, però ja de matí més variable, amb aquest ambient fresquet, amb màximes que avui de ballen, ho fan de manera lleugera i aquest descens es notarà sobretot a punts de Menorca i també del nord i est de Mallorca, de ballada d'un o dos graus màximes que quedaran entre els 14 i 16 graus, fins i tot 17 a punts del sud i oest de l'arxipèlag. Ara mateix termòmetres que arriben ja als 14 graus a Moi i Ciutadella, però amb aquest vent que augmenta la sensació de fredor. Tenim 12 graus a Inca, Manacor, també a Palma, 11 graus a Set Salines, 12 graus a Vila, 9 a Sant Antoni o 10 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 35 minuts de les 7, encetem els esports i ho fem parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui cercarà retrobar-se amb la victòria contra el Barça. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una nova jornada de la primera divisió de futbol Sala Somos i ho farà contra el Barça, segon classificat. El Palma no arriba en el millor moment possible. Això sí, si avui guanya, sumarà 3 punts que el situaran tercer a la classificació. Antonio Vadillo espera que el seu equip recuperi les bones sensacions.
Necesitamos recuperar sensaciones. Necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel, incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad, y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí.
Com dèiem, si el Palma guanya, se situaria tercer a la classificació i per la seva banda el Barça necessita els 3 punts per continuar la lluita per la primera posició amb el Pozo Murcia. El porter del conjunt palmesà, Denis, té clar que l'equip no pot desconnectar-se en cap moment del partit d'avui si vol sumar la victòria.
Un partit que tenim que estar 100% centrats, perquè un partit que pot decidir, que ha decidit per detalls. Y como dice, tengo que estar 100% concentrado porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria.
El Palma Futsal Barça començarà a les 7:30 i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. En futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Real Madrid de dissabte a Somos i ho fa amb la intenció de donar la sorpresa i sortir de les posicions de descens. L'equip s'exercita a Son Bibiloni i ho fa encara sense els internacionals. Avui, precisament, Vedran Muriqi jugarà amb la selecció de Kosovo la seva participació en el pròxim Mundial. Serà a les 8:45 del vespre quan rebrà la visita de Turquia a la final de la repesca. I també avui la selecció espanyola disputarà a les 9 del vespre el segon partit amistós d'aquesta concentració. Serà contra Egipte. Després del còmode triomf davant Sèrbia, el combinat nacional vol continuar amb bones sensacions de cara al Mundial d'enguany i per això i hora baixa l'equip va fer el darrer entrenament abans de la cita d'avui al camp de l'Espanyol. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
Para nosotros es muy importante estos dos partidos porque, como lo dije también el primer día, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial. Llevamos tiempo con el foco puesto, pero no de esta manera centrados como estamos actualmente. Ya jugamos un partido ya pensando en el Mundial y este efectivamente exactamente igual. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente.
En futbol base ja està tot preparat perquè demà comenci l'Est Mallorca Cup. El torneig internacional comptarà amb la participació de 2.500 jugadors repartits en 112 equips de 18 països en les categories aleví, infantil i cadet. Tobal Tudurí és el director del torneig.
tenim rècord de participació, tenim rècord de països participants, tenim equips, quatre equips de Menorca i tenim de Mallorca de molt d'indrets i estem molt, molt contents també que els alors d'aquí puguin disfrutar d'aquesta experiència. S'han fent feina per aquests 5 dies i creu que antes d'ells perquè tot surti bé i es vagi reflectada tota la feina que han fet durant l'any.
En bàsquet, el seleccionador nacional, Xus Mateo, va impartir ahir a Inca una xerrada dirigida a entrenadors. El tècnic, que ha classificat Espanya per la segona fase prèvia del Mundial 2027, va entrenar al Real Madrid, coincidint així amb Sergi Llull i Rudi Fernández, i també coneix bé Àlex Abrines. D'aquests grans jugadors balears que va tenir la selecció espanyola, en parla així. Sentim Xus Mateo.
He disfrutado mientras los he tenido a todos ellos en clubs, a Àlex hace mucho en Málaga, a Sergi, por supuesto, y a Rudi, por supuesto, en el Real Madrid. Y encantado de haber vivido con ellos cosas muy bonitas, pero no nos podemos quedar anclados, ¿no? en si les echamos de menos o no. Por supuesto, que son grandísimos jugadores que andan mucho, pero hay que mirar adelante, hay que mirar adelante con optimismo. También hay muchos jugadores muy buenos, alguno de aquí, de Mallorca, que...
I en vela, el trofeu Princesa Sofia, i varen començar les regates de les categories olímpiques. Pel que fa als representants balears, Marta Cardona amb el català Jordi Xamà signaren un segon i un primer lloc a les dues proves de la categoria 470 mixt. I per la seva part, Paula Barceló, amb la canària Maria Cantero, actuals campiones del món en la categoria 49er FX, són onzenes a la seva taula.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Setí 42 és una de les notícies destacades d'aquestes darreres hores. L'Estat i l'Església han signat el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals per part de membres eclesiàstics quan el cas hagi prescrit o l'abusador hagi mort i no puguin recórrer a la via judicial. Segons aquest, la institució eclesiàstica es farà càrrec de reparar les víctimes, mentre que el defensor del poble establirà la quantia de les indemnitzacions. A partir de dia 15 d'abril, les víctimes podran presentar els seus casos al Ministeri de Justícia.
El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, assegura que són conscients que en molt de casos no es podrà aconseguir una reparació completa del mal causat.
Hay ámbitos donde la reparación integral es imposible. Donde hay algunos aspectos de las heridas provocadas que, precisan, podríamos decir, otro ámbito, otra dimensión, que excede de los acuerdos, que excede de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que es tracta d'un protocol pioner.
El Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo. Pionero en el mundo donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
I el defensor del poble, Ángel Gabilondo, diu que la signatura d'aquest protocol era una necessitat ètica i política.
Que cada víctima se exprese. No le tenemos que decir a la víctima qué es lo que necesita. Tenemos que escucharla. Y por eso yo pongo en reserva los sistemas de reparación que no hacen o no han hecho una escucha personal de las víctimas.
I de l'exterior, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, diu que s'haurà de revisar la relació del seu país amb l'OTAN una vegada que acabi la guerra a l'Orient Mitjà. Són declaracions en una entrevista a la cadena Al Jazeera d'aquesta matinada.
And we have countries like Spain, a NATO member that we are pledged to defend. Denying us the use of their airspace.
Assegura que s'ha de fer perquè a l'Aliança Atlàntica hi ha països com Espanya a qui afirma estar disposat a defensar que els prohibeixen l'ús de l'espai aeri i presumeixen de negar-los utilitzar les bases militars. En aquest cas, les de Rota i Morón, una crítica que basa en la idea que l'OTAN els és beneficiosa perquè els proporciona bases de contingència que arriba hores abans que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparegui a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional per informar sobre les decisions que s'han pres en relació amb el conflicte.
Precisament ahir Robles va defensar la decisió del govern espanyol de prohibir els avions militars nord-americans travessar territori espanyol.
Tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Evidentemente las bases están ahí, otras actuaciones se pueden realizar, pero rotunda y claramente España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
La Casa Blanca, per la seva part, insisteix que els Estats Units no necessiten l'ajuda d'Espanya ni de ningú en la guerra contra l'Iran, tot quan la portaveu de l'administració nord-americana, Caroline Leavitt, ha insistit que la missió Fúria Èpica continuarà fins que s'aconsegueixin els objectius i manté un termini de 4 a 6 setmanes.
Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is of course much different than what's being communicated to us privately. As a result, President
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per la seva banda, ha afirmat que s'han aconseguit la meitat dels objectius, però evita posar un calendari de finalització.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, manté que negocia amb un règim nou i més raonable a l'Iran, però reitera les amenaces d'atacar instal·lacions energètiques de l'Iran si no cedeixen. Les autoritats iranianes, però, neguen que hi hagi contactes amb Washington. I encara de la crònica internacional, el Parlament d'Israel ha legalitzat la pena de mort per forca per persones condemnades per assassinat terrorista.
El text ha estat aprovat per 62 vots a favor i 48 en contra i obliga els tribunals militars a imposar aquesta pena als palestins residents a la Cisjordània ocupada i que han estat considerats culpables d'aquest delicte. El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, s'ha pronunciat d'aquesta manera.
Me'ayom ita kol mechabel.
Diu que a partir d'ara els terroristes i el món sencer saben que l'Estat d'Israel traurà la vida a aquells que maten. La norma també permet als tribunals ordinaris la possibilitat d'aplicar la pena capital en lloc de la cadena perpètua.
La comunitat internacional ha condemnat aquesta decisió d'Israel.
Mitjançant un comunicat, el Consell Europeu ha lamentat que es tracta d'un greu retrocés i ha recordat que aplicar la pena de mort en casos que es poden qualificar de discriminatoris és inacceptable en un estat de dret. També les autoritats palestines han criticat que és una violació flagrant del dret internacional humanitari i 9 organitzacions israelianes afirmen que és una expressió més de l'abisme moral.
I l'ambaixada dels Estats Units a Venezuela reprèn l'activitat de manera oficial després de 7 anys sense relacions diplomàtiques.
Una decisió que s'ha pres després que el president Donald Trump i la presidenta encarregada Delcy Rodríguez hagin restablert aquestes relacions. L'ambaixadora és Laura Dogu i va arribar a Caracas el gener per liderar la reobertura de la missió diplomàtica diplomàtica.
I avui està previst que el Consell de Ministres atorgui la nacionalitat espanyola via express a Leopoldo López, l'opositor veneçolà exiliat a Madrid.
El govern espanyol ha accedit a la via express perquè López seria una persona d'una rellevància extraordinària i per motius de política exterior. Són declaracions del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez Arracu.
Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues se le era imposible producirlos y por lo tanto hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil Español y se puede utilizar con total normalidad.
I també està previst que el govern estatal indulti avui les 6 de la Suïssa.
Són 5 dones i un home, tots sindicalistes, que varen ser condemnats a més de 3 anys de presó cadascun per participar en una protesta laboral a una pastisseria de Xixón. Un fet que varen ocórrer l'any 2017 i que varen ser condemnats per un delicte continuat de coaccions greus per participar a baralles i aldarulls.
I avui també és notícia el temporal marítim que continua a les Balears. De fet, Menorca i bona part de Mallorca, llevant la serra i el nord i nord-est, comencen el dia amb avís taronja activa per fenòmens costaners, una alerta que es mantindrà activa fins a la mitjanit. Segons l'EMET, s'esperen ratxes de vent que podrien arribar als 75 km per hora i onades de tensió fins a 11 metres durant més de 24 hores. Menorca ha estat incomunicada per mar per mor del temporal marítim, que ha deixat més d'una vintena d'incidents i que ha obligat els bombers a actuar per la caiguda d'arbres i de fanals, entre d'altres sortides.
El polígon de la tramuntana ha aixecat part de l'estructura d'una de les marquesines de les plaques solars d'un aparcament a l'avinguda de Cap de Cavalleria. Pel que fa a la mà, dues barques més s'han enfonsat a cada corb al municipi d'Es Castell i ja en són tres en el darrer mes a causa dels temporals. Moltes altres embarcacions, per cert, també han patit desperfectes. L'AEMET també ha activat l'avís groc per vent a l'interior de Mallorca, al Llevant i al nord i nord-est per ratxes de vent que poden arribar, atenció, als 80 km per hora.
Emergències demana, davant d'aquesta situació, màxima precaució durant aquests dies festius. El cap de departament de l'U2, Aurelio Soto, insisteix a demanar a la població prudència davant els riscos, especialment coincidint amb els desplaçaments i activitats pròpies de la Setmana Santa.
En estas fechas donde se celebran una serie de actividades religiosas, que se sea muy consciente, se esté informado de la situación meteorológica para que se obre en consecuencia en el caso de que haya que tomar alguna precaución especial en el entorno o en el marco de estas celebraciones religiosas.
I continuem amb més qüestions. Ja es pot accedir des de Palma fins a la zona de l'estació de creuers a peu. Ja s'ha inaugurat la passarel·la que surt del passeig marítim i que passa entre els edificis del nou Club de Mar.
Una passarel·la per a vianants i una altra que va just per davall marquen un abans i un després. Borja de la Rosa és el president del Club de Mar de Mallorca, Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d'Empresa.
Ha permitido eliminar las barreras físicas que históricamente han separado el recinto portuario del entorno urbano.
Una infraestructura que va mucho más allá de una mejora puntual, un espacio que contribuye a hacer este entorno cada vez más accesible, más funcional.
El Valde de Palma considera que la nova passarel·la és clau en la configuració del nou model de ciutat, és Jaime Martínez.
Y este modelo es el de una ciudad moderna, abierta al mar, homogénea y que tendrá en el Club de Mar a uno de sus referentes. Reivindicar este espacio como un eje neurálgico del comercio, el ocio, el deporte, la cultura, la sostenibilidad y, en definitiva, el tejido productivo y social de la capital de las Islas Baleares.
Tot plegat enmig d'un nou Club de Mar, un gran complex de 4 edificis que aviat estarà en funcionament en un espai de més de 3.000 metres quadrats on hi haurà oci, restauració i també activitats relacionades amb la mar.
I Menorca es queda oficialment sense el seu únic parc eòlic. Les tasques de desmantellament dels molins han acabat aquests dies després de 3 mesos i mig.
En total s'han gestionat 340 tones de ferro i acer, 23 tones d'equips elèctrics i electrònics i més d'una tona de cables, a més d'altres materials. Unes feines complicades pel gran volum, sobretot d'aquest tresmolín. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient.
La dificultat tècnica d'aquestes actuacions no sempre permet finalitzar les obres abans de lo previst, cosa que sí s'ha donat en aquest cas.
En el seu lloc s'instal·larà una antena de mesurament que permeti tenir coneixement de la intensitat del vent a diferents altures a la zona del Milà. Amb les dades disponibles es valorarà si es construeix o no un nou parc eòlic.
I Formentera crearà espais de lleure per cans a les zones urbanes. Segons s'ha aprovat el pla, també es farà un estudi per demanar si escau la concessió del mollet d'Escaló i així poder rehabilitar-lo després d'anys de degradació. Elena Trinidad.
El Consell de Formentera crearà dos espais de lleure per cans a la Sabina i Sant Francesc i modificarà l'ordenança perquè també puguin gaudir de determinats espais a les platges. Belén Palerm és la consellera de sector primari.
Cap a una millor convivència entre la ciutadania i els animals de companyia, així com cap a una gestió més ordenada.
A la sessió plenària també s'ha aprovat per unanimitat fer passes per poder rehabilitar el mollet d'Escaló, ho explica Anna Juan, consellera socialista.
Instar el Consell Insular de Formentera a estudiar la viabilitat jurídica, administrativa i patrimonial de sol·licitar al govern de les Illes Balears la concessió.
També s'ha donat suport a una proposta relativa a la defensa de la memòria democràtica i el rebuig a la derogació de la llei. No s'ha aprovat l'urgència per debatre la proposta del Partit Socialista sobre el tracte discriminatori que suposa per als formenterers la limitació d'accés de vehicles a Eivissa. Escoltam el conseller no escret Llorenç Córdoba i a Rafael González de Gent per Formentera.
Ells no tenen cap obligació, entre cometes, per venir cap aquí, ni hospitals, ni justícia, ni res, cosa que sí que nosaltres tenim per anar cap allà.
Amb el canvi introduït de que els desplaçaments d'un o dos dies no comptaran dins la quota, doncs dona marge a que aquests desplaçaments es puguen fer de forma garantida i sense que hi hagi aquesta possibilitat de que te diguin ja estàs culpable i no es pot fer aquest desplaçament.
Tot i això, Gent per Formentera presentarà un recurs de reposició a Eivissa Circular perquè tinguin altres al·legacions presentades i no es limiti la mobilitat dels formenterers.
7:55 minuts, anem en directe fins al Moll de Palma. La Confederació Espanyola de Pesca i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors insisteixen en que s'adoptin mesures urgents perquè el sector pugui fer front a l'encariment del cost dels carburants. A més, amenacen en deixar les barques amarrades. Si no s'abarateix el gasoil, volen conèixer què és el que en pensen. Els pescadors de les illes anem en directe fins al Moll de Palma. Allà hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia.
Bon dia, i doncs sí, som al Moll de Palma, just davant la llotja, a la part de la mà, i aquí també tenim algunes d'aquestes barques que estan, que surten els dies que poden, evidentment, perquè ja ho sabem, aquests dies hi ha molt mala mà, que surten a pescar, i des d'aquí també poden veure la catedral, poden veure la Seu, això en un dia en què està el cel tapat. Però per explicar-nos aquesta situació que estàvem avançant, ja ens acompanya el president de l'Associació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin. Senyor Bonnin, bon dia. Hi ha inestabilitat en el sector dels pescadors, fins i tot algunes associacions amenacen en deixar les barques amarrades si el preu del petroli no baixa. Quina és la situació ara mateix?
Bueno, tenim un començament d'any complicat. El mes de gener i febrer, quasi, no, se va sortir un 60% menys de dies en comparació a l'any passat. L'aplicació de la normativa europea també ens va deixar un principi d'any molt, molt inestable, que inclús vàrem aturar, i ara per acabar de rematar aquest increment del preu. Una part de les ajudes que publicitat el govern central no són d'aplicació per nosaltres, perquè nosaltres, per norma, és legal, pagam el gasoil fora imposts, fora IVA i fora imposts especials. I aquestes rebaixes que han fet d'IVA i d'imposts especials a nosaltres no ens apliquen. Per tant, nosaltres anem a preu de mercat puro i duro sense cap tipus d'ajuda. Ara, arribaran les ajudes, sí, l'únic que demanem, no, ajudes directes, l'únic que demanem és que si posen com a exemple les ajudes que se van cobrant per la guerra d'Ucrània, que en quantitat van ser bones, però ens van arribar 2 anys i mig després, quan ja tot havia passat. Però a nosaltres el que ens interessa és que les ajudes arribin ara, que és quan tenim el problema.
Perquè, clar, ara mateix, quant vos ha augmentat? Què vos costa ara poder sortir més en comparació al que vos costava fa uns mesos?
Pues mira, els preus estaven estables a uns 600-650 fins una setmana abans de començar la guerra. I ara estem a 1.200. Hem arribat a tenir una punta de 1.266. Si faig la comparativa, és un 80% i escaig. Una barca mitjana, o sigui, les barques que consumeixen més gasoil són les barques del bou. Si agafem una barca mitjana, ni petita ni grossa, pues aquesta barca estava consumint aproximadament 650 litres diaris. A 0,640, 40 i algo, són aproximadament un 440 euros, a 1.266, pues són quasi 800 euros.
Moltes gràcies, senyor Bonnim, president de l'Associació de Confraries de Pescadors de les Balears, que ja ens ha explicat que hi ha aquesta inestabilitat en el sector dels pescadors, tant per la mala mà que els impedeix poder sortir com per aquest augment del preu dels combustibles.
Gràcies, Cristina. Arribam a les 7:59 minuts. Fem ara un apunt de la cultura. Anit es va celebrar el concert solidari a la Seu en benefici de Projecte Home a les Balears. Més de 1.700 persones no es varen voler perdre aquesta ocasió única d'escoltar dins un espai tan emblemàtic com és la Catedral de Palma, l'Orquestra Simfònica de les Illes, acompanyant les veus de la Coral Universitària. Primera fila, i com ja és tradició, la reina emèrita, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la del govern, Marga Proens.
A l'entrada d'aquest esdeveniment, el president de Projecte Home Balears es mostrava content, agraït també a la gent que va omplir la Seu de gom a gom, i feia un joc de xifres amb aquests 17 anys d'història d'aquest esdeveniment i el nombre de visitants assolit en la present edició.
De 7 anys, pues mira, coincideix amb una xifra que són 1.700 persones, 100 persones cada any, per dir sí a la solidaritat, per dir sí a que és possible deixar les addiccions. La veritat és que és una festa on la música, l'harmonia, la solidaritat, el cant, l'esperança, tot s'ajunta per dir sí, però ja tomo. I estem molt contents que un any més, pues, aquesta cuida de tantíssima gent complint la catedral